Ràdio Estel. És la una del migdia.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Aquesta primavera, Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un llibre amb una mirada esperançadora sobre la vida quotidiana. Un recull de vivències i reflexions que mostren com des de l'Evangeli es pot fer una lectura encoratjadora de la vida. Un llibre pels qui no es rendeixen. Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un dels llibres imprescindibles de l'any. Troba aquest i tots els llibres del bisbe Sebastià Taltavull a la llibreria Claret. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Més de 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer. A Fidias Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fidias Actuarios. Actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. Dimarts, 1 de maig, a les 8 de la tarda, Ràdio Estel dedicarà un especial a un dels grups de referència a casa nostra. Escoltarem el nou treball de Fals Tervo, Nit Amiga.
He obert els ulls de bon matí.
El mític grup català presenta nou disc de composició pròpia i melodies acurades. Dimarts, 1 de maig, a les 8 de la tarda, especial Fals Tervo a Ràdio Estel.
Dels fanals del carreró. Estan filtrant a través de les cortines del balcó.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició del programa Rutes per Catalunya, avui 29 d'abril. Tal dia com avui, de l'any 1962, fou inaugurat a la plaça Nova de Barcelona el nou edifici del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. L'edifici és obra de l'arquitecte Xavier Busquets i la decoració interior de cada planta correspon a diferents equips d'arquitectes: Angili, Bassó, Busquets, Giraldez, López, Subies, Buigues, entre d'altres. A l'exterior destaca un gras fris realitzat sobre un dibuix de Picasso. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Jordi Carretero a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 29 d'abril, s'escau Santa Caterina de Siena i també Sant Robert. Per demà, dia 30, Sant Pius i Sant Josep Benet Cotolengo. Pel dia 1 de maig, Sant Josep Obrer i Santa Grata. Pel dia 2, la Mare de Déu de Araceli. Pel dia 3 de maig, la Invenció de la Santa Creu. Pel dia 4, Sant Silvà. I pel dia 5 de maig, Sant Teodor i Santa Irene. Moltes felicitats.
Agenda.
Avui comencem la nostra agenda per la Festa de les Bruixes i Mercat Medieval de Cabrera de Mar. Podem continuar amb unes jornades gastronòmiques de la tonyina roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar, que es celebraran fins al 13 de maig. Fira de la Via Augusta de Santa Fe del Penedès. Festa de Sant Marc, la festa del pa i el vi i les tradicions a Sant Salvador de Guardiola. També podem gaudir del mercat dels tastets de la terra i les trompetes a l'Esquirol. Gastrogabà 18 arriba amb la seva ja cinquena edició amb rècord de participant i l'espàrrec de Gabà com a protagonista. Gastrogabà és una acció gastronòmica que té com a protagonistes la restauració gabanenca, l'espàrrec de Gabà i els productes locals i de temporada organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Agrupació de Restauradors de Gavà i la producció de l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat. Fira del Maresme d'Artesans del Formatge i de Pastor a Sant Pol de Mar. També podem gaudir de la campanya gastronòmica del peix de roca Begur, que va començar doncs ahir dissabte i que es mantindrà fins al 3 de juny. Temps de maduixes al Maresme fins al 10 de juny, que més endavant tindrem una entrevista amb el seu president. Setmana cultural a Sant Antoni de Vilamajor, Mercat de Pagès a Canet de Mar, Tossa, Flor de Mar. I acabem amb la Fira de Primavera de Martorell, que coincidint amb el darrer cap de setmana d'abril es celebra Martorell aquesta fira, una de les festes patrimonials més destacades del calendari festiu de Martorell. L'origen de la fira es situa en el segle XV. L'any 1422, la reina Maria, esposa dels Fons el Magnànim, va decidir prendre diferents iniciatives per potenciar el comerç a Catalunya. Tenint en compte que Martorell era un nus de comunicacions molt important, la seva esposa, la reina Maria, va atorgar el 23 de març del 1422 a Martorell el privilegi de celebrar una fira per Sant Marc i els quatre dies següents. Per això, en un principi, aquesta fira era coneguda com a Fira de Sant Marc. La fira, que en el passat va ser ramadera i agrícola, s'ha anat transformant al llarg dels segles. Els darrers temps esdevé també una mostra d'artesania a la vila i la majoria d'activitats es concentren al recinte de Can Oliveres.
No se quede en casa. ¿Necesita un vehículo eléctrico? Amigo 24 le puede ayudar. Amigo 24, alquiler, venta y reparación de vehículos eléctricos y manuales de última tecnología para personas con movilidad limitada, ancianos, discapacitados y minusválidos. Amigo 24, en Passeig Pujadas 29 de Barcelona. Y ahora también en Mataró, en calle Pirineus 28. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad limitada y su bienestar. Con una financiación a su medida en scooters eléctricos, sillas de ruedas, salvaescaleras. En Amigo 24 disponemos de 27 tiendas de movilidad personal por toda España. Amigo24.com 93 280 98 63. Nos encontrará, recuerde, en Barcelona, Passeig Pujadas 29 y ahora también en Mataró, calle Pirineus 28. Sillas de ruedas, muletas, vehículos eléctricos, todo lo que necesite para personas con movilidad limitada en Amigo 24. Les nostres tradicions amb Esther Nusàs.
I en el nostre programa no hi poden faltar mai els nostres consells. Ara, en aquest moment, de la nostra podòloga, Maria Pilar Mocé. Benvinguda, Pilar.
Doncs molt bé i moltes gràcies. Un dia més. va haver avui una miqueta d'explicació sobre la pell.
És molt important. Potser no
també
hem tractat mai aquest tema de la pell.
Sí, però fa temps.
Més esporàdicament,
sí,
no?
Sí, fa temps. Sempre parlem de deformitats i coses rares a vegades, però no parlem tant de la pell. I avui, pues, farem així, no? Una cosa diferent.
Doncs a veure, què cal tenir en compte sobre la pell dels nostres peus?
A veure, la pell del cos, vale, és un òrgan més. Tenim els òrgans interns, el biomecànic, les cames, les extremitats, però la pell també és un òrgan. És l'òrgan que en si ens protegeix de l'exterior. Lògicament, i tothom sabem que està foradada, no? Hi ha forats naturals, pues perquè són els fisiològics dels ulls, la boca i demés, però tot la resta, la pell ha de ser íntegra, la resta del cos, perquè quan hi ha agressions externes, aleshores ja crea problema, que pot ser una ferida, que pot ser, en el cas dels peus, una ampolla. Tot això ja traumatitza aquest òrgan, que a vegades costa de cicatrisar ferides que passen i que afecten el resta del cos. Una ferida a la pell, inclús quirúrgica, afecta la resta del cos. És una part del cos molt sensible, la pell. Detecta moltíssimes coses, ¿vale? Aleshores, clar, jo parlaré de la pell dels peus, com és lògic, perquè, clar, la resta del cos no és la meva especialitat com a podòleg, no? Els peus, la pell té un pH àcid diferent de la resta. Per tant, s'ha d'utilitzar productes també diferents. Per exemple, et diuen la gent, ai, no, si jo ja em poso crema, la que em poso pel cos, no és el mateix, perquè és una altra acidesa la pell i hauria de ser cremes més específiques perquè facin un bon efecte. Perquè, clar, si posem una crema que no ha de fer bon efecte, tampoc no val la pena gastar diners ni temps, no? Per tant, s'ha de fer, quasi sempre que es pugui, productes específics per la pell dels peus. Degut moltes vegades a oclusions de la pell, pues, inclús per brutícia, no? Ara ja no és habitual, però anys enrere la gent portava els peus molt bruts, no? Per oclusions, per malalties internes de l'organisme, inclús alguns antibiòtics, o per l'entorn, per allà on estàs treballant, per allà on estàs vivint, la flora cutània, o sigui, els microbis bons, els òrgans bons que protegeixen la pell, també es fan malbé. I aleshores aquí donen porta d'entrada a que hi hagin infeccions. O sigui, la pell, igual que el digestiu, té uns enzims, té uns productes que són naturals que la protegeixen. Però, clar, en moltes ocasions aquesta protecció es perd. I pot haver-hi el més habitual, que són infeccions. Infeccions, dermatitis, al·lèrgies, i ara a l'estiu, a la primavera, ampolles als peus, que això és el més habitual, en què ens traiem mitges, mitjons, i comencem a portar un calçat més obert, que ens farà moltes vegades friccions. I aquestes friccions fan ampolles que poden fer mal. Quan una sabata ens fricciona i ens fa mal, jo sempre aconsello que mai les ampolles es talli la pell, perquè després allà queda la carn viva, per dir-ho d'alguna forma vulgar, no? I allò es pot infectar. Per tant, les ampolles que es facin quan la gent s'ha posat el calçat i li molesten és desinfectar la pell i amb una agulla estèril, que li vendran a les farmàcies, una agulla d'injecció, punxar per diversos llocs aquesta ampolla i aleshores després posar un apòsit ben apretadet i portar-ho uns quants dies tapat. D'aquesta forma, amb productes com és els que porten iodo, topiònic, betadine, a mi m'és igual, no dic marques més perquè no sé si n'hi ha més, clar, llavors posar això ben apretadet perquè la pell quedi, es vagi secant, però no la tallarem mai, perquè si no allà tenim un punt d'entrada d'infecció. Les infeccions més freqüents als peus, són una d'elles són els fongs, que és el que diem peu d'atleta. ¿Vale? Els fongs, què passa? Doncs hi ha la humitat típica de la pell, però a més el calçat condiciona moltes vegades la humitat. Les sabates que es porten, els mitjons, que poden ser fibres, i això produeix una picor, una descamació, una maceració de la pell, inclús fissures entre mig de dits. I això arriba a ser dolent, dolorós, més que dolent, dolorós. S'ha de curar el més aviat possible les infeccions als peus, perquè si no això es va escampar la infecció dels fongs, després per les ungles també. I aleshores, si es posa una infecció a les ungles, què passa? Doncs que allò queda un residu que sempre està allà, perquè a sota de la ungla la infecció de fongs no acaba de marxar mai, has de fer tractaments inclús a vegades via oral, però la peu del deta, amb la gent que es dutxa molt sovint, que no s'eixuga bé els peus, sobretot la gent jove, és una infecció molt habitual, que s'ha de tractar el més aviat possible i tajar, vull dir, tancar el tema, perquè si no, cada temporada es va repetint. Després hi ha també una altra infecció que és contagiada, que són les verrugues. Les verrugues és un creixement dèrmic que està provocat per un virus. Sempre hi ha dos factors que ajuden que les verrugues surtin. Un és el contagi en si, una persona que trepitja un lloc o utilitza unes sabatilles o unes tovalloles que estan encomanades d'aquest virus de la verruga, però també la persona ha de tindre una predisposició, perquè no tothom s'encomana de verrugues. I veiem que a la mateixa família hi ha nens que tenen verrugues i hi ha nens que no, perquè la seva predisposició immunològica doncs fa que aquest nen doncs, tingui més defenses i aleshores no agafi verrugues. Amb la qual cosa, clar, en aquesta època en què ens comencem a descalçar, que fem més esport, que anirem a dutxes, que anirem a, doncs, a la platja, a piscines i demés, hem d'aconsellar molt per evitar precisament aquestes coses d'infeccions, el que la gent no vagi descalços per llocs humits, perquè és on hi ha més virus. Per tant, que portin sabatilles. Inclús ja m'han dit, que jo no sóc esportista i no ho sé, que hi ha com uns mitjons, que la gent com a piscines, uns mitjons com de goma, que fa que així no trepitgin el terra amb el peu directament, no? Si ja has anat a un lloc públic, doncs banyar-te, dutxar-te, després és desinfectar la pell, rentar-la bé amb un bon sabó específic i, a més, després pot ser doncs, passar-li alcohol, algun desinfectant, que quedi la pell sempre bé. I, per suposat, els mitjons i les mitges, el que s'hagi d'utilitzar, que transpiri, perquè inclús el calçat. El calçat esportiu, amb la gent jove, tenim bastanta pelea,
problema, no?
Pelea, perquè els hi encanta, però no tots els calçats esportius transpiren suficient. I allò el que fa és que maceri la pell, que llavors es facin unes humitats amb pudor, que després seran suor, i a l'augmentar la sudoració augmenta la mala olor, i les mares et diuen, entres a l'habitació del meu fill i sembla allò que et tira d'esquena, no? Doncs, bueno, això s'ha d'evitar. També a les ungles hem dit que poden haver-hi fongs, que això és provocat també moltes vegades per petits traumatismes, perquè hi ha mala circulació a les puntes de dits i és més comú amb adults, però també els nanos joves poden tindre fongs precisament perquè és fàcil de que s'encomanin, no? Per tant, també hauríem de tindre molt en compte de menjar, que també és important. Hi ha un dit que ara es fa molt, i més en aquesta temporada, que diu, eres lo que comes. No? Això
cert,
ho hem sentit.
Cert,
ho hem
és
sentit.
El que menges.
És el que menges, no? Doncs clar, la proteïna és una substància importantíssima perquè el cos estigui sa, perquè regenerin els teixits, qualsevol mena de teixit, no? Aleshores, s'ha de menjar coses amb proteïna, solament amanides i fruites tampoc, sinó coses amb proteïna. I això fa que la persona tingui més defenses. Ha rentat els peus sempre i cada dia, per suposat, però després ben eixugats, molt eixugats entremig dels dits perquè sempre queda humitat. Les sabates han de ser transpirables lo màxim i en el cas de les esportives, doncs jo sempre aconsello que tinguin dos parells, si és possible, val més dos parells, no massa cars, però que un dia tinguin unes que descansin i s'eixuguin i a l'endemà es posin un altre calçat. I fer tractaments, si cal, perquè hi ha molts tractaments antisuor que a vegades la gent no els utilitza i també són molt bons per fer un resultat de curar-la, aquest excés de sudoració. I les ungles hem de controlar que si estan molt humida la pell, que si també es fan fongs, es desenganxaran, es clavaran. Si la sabata és una mica curta o punxeguda, matxaca les ungles. Si les ungles estan mal tallades, també pot donar problemes a infeccions. Amb la qual sempre pensem que, bueno, que estem als podòlegs per solucionar el màxim possible els problemes d'ungles, per suposat, i les coses de la pell, doncs també les persones han d'anar als dermatòlegs, per què no? El peu ens el cuidem entre tots, dermatòlegs i podòlegs. Però el problema d'ungles potser és més específic de podòlegs, perquè hem d'orientar, hem de veure la causa, en moltes ocasions penses que és un fong i no ho és, s'ha d'analitzar la ungla, s'ha de fer un cultiu, i en ocasions és un copet que han tingut, o la manera de caminar, inclús si la persona camina amb els dits, sobretot el primer dit, mirant cap amunt, doncs aquest microtraumatisme del calçat farà que també la ungla es desenganxi. I una ungla desenganxada vol dir que a sota s'hi pot posar fongs. O sigui que hem de fer visites preventives, que també estaria molt bé, visites preventives al podòleg, doncs, ni que sigui al canvi d'estació, precisament per aconsellarem i els hi direm què és el que no haurien de fer o que fan malament. No?
Almenys dos cops a l'any?
Dos cops a l'any, com a revisió. Les persones que, per exemple, estan utilitzant pròtesis plantilles, no? Correctores, doncs tampoc és bo que ho treguin de repent tot i que, ah, mira, ja estem a l'estiu. No, perquè el peu no canviarà la seva estructura per ser estiu o per ser hivern, no? Amb la qual també a vegades hi ha ocasions en què no es poden deixar de portar les plantilles perquè empitjoraria la problemàtica del peu. Però si es pot alternar unes hores al dia, doncs no portar plantilles, unes hores al dia sí, segons el calçat. Avui els fabricants de calçats ho fan molt variat perquè tothom, doncs, pugui utilitzar les correccions que ho porten a l'hivern sense tanta calor, no? Perquè el que molesta més a l'estiu, ja ho sabem, que és la calor.
És la calor.
I l'excés de sudoració, que al final macera la pell i fa tots aquests problemes, de mala olor incluïda.
Doncs aquests són els consells d'avui de Maria Pilar Mocé, de Gran Via de les Corts Catalanes. Número, Pilar?
561, 561. És que a vegades ho dic en castellà. Tercer segona de l'escala esquerra.
I sempre amb hores convingudes.
Doncs sí, amb el telèfon 93 454 89 30.
I després també tenim un altre centre a Vallirana, concretament a...
Passatge Bon Retir número 2, és un local, i el telèfon d'allà és 93 683 5821.
Doncs moltíssimes gràcies i fins aquí a 15 dies.
Molt bé, encantada.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Mañé està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec i finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
I tot seguit parlem de gastronomia, perquè des d'ahir dissabte s'ha iniciat ja la campanya Temps de Maduixes al Maresme. I per fer-nos 5 cèntims d'aquesta campanya Temps de Maduixes, ens acompanya aquí als nostres estudis el president del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, el senyor Joaquim Arnó. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
És tot un plaer. Primer de tot, des d'ahir dissabte es va iniciar aquesta campanya Temps de Maduixes. En què consisteix?
Bé, és posar en valor el producte de proximitat que tenim a la nostra comarca del Maresme, i un d'ells és la maduixa, bàsicament de la maduixa de la vall de la Vall Alta. I el que fem és, sobretot, promocionar el consumir productes de proximitat. Com ho fem, això? Doncs fent tot un seguit de fires en els municipis on realment es recull la maduixa, on tenen els productors de maduixes, que juntament amb els restauradors i els comerços, doncs volem donar rellevància a l'activitat comercial del producte, com dic, de quilòmetre zero de proximitat. I sobretot fer tastar aquest producte, aquest dolç tan melós que quan se'ns posem a la boca se'ns fa, com és la maduixa acabada de collir.
Maduixa, menjar-les de totes les maneres. És una campanya que s'allargarà fins al 10 de juny.
Correcte. La temporada, doncs, són uns quants mesos i hem procurat, i és el segon o tercer any que hem aconseguit fer-ho així, i és que cada cap de setmana, doncs, sigui un municipi que faci les seves fires. Perquè així, d'aquesta manera, doncs, tots els productors hi poden participar, i els visitants, o també els mateixos de la nostra comarca, els ciutadans de la nostra comarca, puguin anar en un moment o altre a buscar maduixes del Maresme mentre n'hi hagi, mentre se n'estiguin produint. Sobretot, el que volem vendre és que no exportar grans quantitats fora de la comarca, sinó que el que volem és que se'ls vinguin a menjar a casa nostra, que vinguin a la comarca i ens coneguin a tot el nostre entorn i puguin saborejar la maduixa, com dic, acabada de collir.
Per estar al tanto de totes aquestes diferents jornades gastronòmiques de la maduixa, heu editat des del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme un llibret.
Correcte. Un llibret tipus díptic, però ben desplegat, que podreu trobar també a totes les oficines d'informació i turisme de la nostra comarca i us podreu descarregar per internet a la pàgina web del Consorci, que és la costa de barcelonamaresme.cat, on te trobareu totes i cadascuna de les activitats que es fan, les fires, les dates i les activitats complementàries en aquestes fires que, com us deia, que m'he referit.
Doncs a partir d'avui, senyor Arnó, per què no ens menciona les diferents fires que n'hi haurà al llarg del Maresme?
Bé, doncs tenim a Sant Cebrià, que ara s'està fent la fira inaugural. Després, el mes de maig, el dia 6 de maig, tenim les fires de Canet i a Sant Iscle, i continuaran en el següent cap de setmana, que és el 12 i 13 de maig, a Sant Pol, i el mateix 13 de maig, a Arenys de Munt. Una varietat de fires que ens permet, sobretot, recórrer la comarca, i si un dia no hi hem pogut anar, doncs tenim el cap de setmana següent, doncs, per gaudir-ne.
Bé, doncs també hem de dir que amb aquest llibret també hi ha mencionats tots els restaurants i comerços que hi participen.
Correcte. I també la garantia amb el segell d'assaig de xarxa de productes de la terra d'aquelles produccions que garantim que tenen la maduixa del Maresme. I com dic, no només els productors, sinó els comerços on es podrà trobar aquesta maduixa i, com bé deies, els restaurants on es podrà saborejar i tastar la maduixa de qualsevol manera, ja sigui amanida, ja sigui un plat o ja sigui un postre.
Estem parlant només des maduixa, Maresme, però hem de tenir en compte que totes aquelles persones doncs, que s'acostin al Maresme a visitar totes aquestes poblacions tenen moltes més coses a veure.
I tant. Al Maresme tenim tantes coses que a vegades és difícil explicar-les totes. Per tant, quan fem fires d'aquesta mena, o ho fem perquè siguin un pol d'atracció específic, però podem acabar doncs, de vendre el que és el nostre entorn i l'entorn dels municipis, dels pobles que tenen aquest producte. Cadascun dels municipis doncs, té tot un seguit d'activitats que complementen no només la Fira de la Maduixa, sinó que estableixen una sèrie de rutes turístiques, rutes culturals, sobretot gastronòmiques, que tenim la millor cuina que tenim al Maresme, amb les grans forestes nosaltres mateixos també, doncs podran gaudir de tot aquest atractiu com és la nostra comarca. Una comarca més que, a banda de l'entorn privilegiat, té un clima d'aquests que és envejable arreu del món.
Què els diria a totes les persones que ens estan escoltant i que volen visitar la comarca del Maresme?
Doncs bé, que en la comarca del Maresme, en aquesta mateixa pàgina web que els hi he especificat, tindran tota la varietat d'activitats, no només ara en aquesta temporada de maduixes, sinó en altres moments, i quan parlem de la temporada del pèsol, les temporades dels bolets, en l'àmbit gastronòmic, en l'àmbit d'allotjament, en l'àmbit d'activitats de tota mena, doncs ens podran trobar aquí tota aquella especialitat que vulguin trobar, des de l'arqueologia i simpòsiums arqueològics i d'entorn cultural, com he dit, a saborejar i a gaudir de la platja, de les activitats, de les rutes. I tenim moltíssimes coses que, insisteixo, podreu trobar en aquesta pàgina web que tenim estructurat, que podeu trobar en cada moment. Ara, aviat, ja farem la part inaugural, la tercera inauguració dels concerts del Maresme. 47 concerts establerts a tota la comarca durant tot l'any, concerts musicals, o sigui, festivals musicals, que podeu trobar i, per tant, podeu gaudir durant tot l'any d'activitat musical que, complementada amb la gastronomia i amb l'activitat de turística, de rutes, doncs creiem que tenim un destí turístic de primera classe. I també dir-los que avui estem inaugurant ja el Camí de Sant Jaume, la via marina del Camí de Sant Jaume que va de Girona a Barcelona, i que demà, dilluns, ja podreu trobar també tot el recorregut en la mateixa pàgina web i la gent doncs, podrà fer el peregrinatge a través de casa seva, sortint del Maresme i podrà anar fins a Santiago de Compostela.
Bé, ja veieu que el Maresme és una comarca molt activa. Acabem. La campanya de Temps de Maduixa finalitza el 10 de juny. Enya, coincideix amb alguna altra celebració?
Poc després tenim la Cirera d'en Roca. El 24 de juny hi ha la Fira Arenys de Munt de les Cireres, que crec que ningú s'hauria de perdre, perquè allà trobareu tota varietat de cireres. Bàsicament, aquesta és la que en diem la Cirera d'en Roca, com a producte també estrella de la nostra comarca. Per tant, n'encavalquem un darrere l'altre. O sigui que no us podeu avorrir i a tots els caps de setmana podem trobar alguna cosa.
Doncs, senyor Arnó, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Recordem que hem parlat amb el president del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, el senyor Joaquim Arnó. I si volen consultar totes les fires gastronòmiques i altres activitats que facin al Maresme, poden entrar a la web www.costadebarcelonamaresme.cat o bé, si volen coincidir només amb el tema maduixa, www.firamaduixa.cat. Senyor Arnó, moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia que tingueu.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho,
Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem Vaig aprendre del musical El petit príncep, amb Àngel Llàtzer.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de la set, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins. Només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. No sé si va ser real quan em parlava de roses i de baobabs o de guineus que eren amics increïbles quan es deixaven domesticar. No responia a les meves preguntes i em regalava un silenci inquietant i em vaig anar fixant en les coses petites que són en realitat les més importants. I allà vaig a veure de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent. I això ho va fer. A les persones grans que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho com ningú.
Rutes per Catalunya.
I avui, més explicar-vos qualsevol història ni fets històrics del Poblenou, ens hem acostat fins a la licorera del Poblenou en el carrer Taulat. Nosaltres allà i tenim a la bona amiga Júlia. Molt bon dia, Júlia, benvinguda.
Molt bon dia, Esther. És un plaer tornar a parlar amb tu.
Igualment et diem, i amb aquesta veu ens dones uns ànims ja a aquestes hores del diumenge.
Clar que sí, l'hem de tindre. Tenim que tindre il·lusió.
Molta, molta. Parlem...
Cel.
Parlem de la licorera del Poblenou, de tot allò que hi podem trobar.
Doncs molt bé, mira, tenim de tot una miqueta. Has començat per caves, vins, licors, que per això es diu la licorera, perquè tenim tota classe de licors, nacionals i estrangers, igual que caves, nacionals i estrangers també. Vull dir, que de tot tenim una miqueta. Ah, i també tenim els nostres aperitius i el nostre vermutet de la bota, que surt boníssim.
Jo sé d'algunes persones que me'n parlen molt d'aquest vermut, eh?
Molt, 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 molt. Diuen el vermutet del lloro del 36.
Hi ha molta gent que ens està escoltant, que potser altres entrevistes no han tingut l'oportunitat d'escoltar Rutes per Catalunya, i concretament a tu. Per què no ens expliques una miqueta la història del lloro del 36?
Doncs sí, mira, la botiga és fundada en 1932 pels meus avis, per la Júlia i el Tino. Després, la meva mama, els del sigui, que ja ho sabeu, que fa un any que no hi és. I llavors, estant en estat de la meva mama, del meu germà, el Domènec, li van regalar un lloro. li van regalar el que serà el lloro del 36. I els meus iaios el van posar a, dins, a fora la botiga, perdó, a fora la botiga, amb un espai que havia entre l'aparador i el carrer. Doncs, bueno, ell va imitar fer el xiulet del jefe de parada, perquè llavors aquí davant de la botiga tenia l'última parada el tramvia 36 i el 52. El 36 anava cap a la plaça Palau i el 52 cap a la Bordeta. Doncs ell va imitar fer el xiulet de sortida. Què passa? Que l'imitar fer el xiulet de sortida no era el jefe de parada, sinó que era el lloro de la licorera. I va formar una miqueta de cacau. Amb aquest cacau, llavors els senyors dels tramvies de Barcelona van vindre a parlar amb els meus avis. Els van dir, miri, sisplau, si vostès fossin tan amables de treure el lloro de fora al carrer, perquè ens passa aquest problema que la gent, uns es queden a dalt, els altres es queden a baix, abans es portaven els mocadors de fer farcells per anar carregats, igual una senyora s'havia deixat el mocador de fer farcell carregat al tramvia i ella encara no havia pujat i el tramvia ja sortia, fins que no van descobrir que era el lloro que donava la sortida, sinó el jefe de parada era ell. I el vam treure. Sí, sí, els meus avis no van posar ningú impediment, al contrari. Diu, mossèn Guard, que hagués passat algun accident. Van agafar el lloro i el van posar a dins la botiga. I fins ara, ara està dissecat, perquè els nens del Poble Nou, els joves del Poble Nou, l'han volgut fer gegantó. I va amb el Bernat i la Maria, que són els gegants del barri, per Santa Maria del Taulat i per Sant Bernat, quan estava a l'església de Sant Bernat. Llavors va amb el Bernat i la Maria, que són els gegantons, i el lloro del 36, que és el de la licorera.
Doncs us ha de fer molta il·lusió que la licorera del Poble Nou doncs, tingui aquest, el lloro del 36, també com a bestiari del Poble Nou.
Ah, exactament. Junt també van amb la víbria, i l'estarrufat, que són els dracs, i l'estarrufadet, i els diables, que són els més macos de Barcelona.
I, a més, tot honor per a vosaltres.
Pues sí, és veritat. Tens un, com un caliu. Tens un, com un agraïment a que aquesta joventut tan bonica doncs, l'hagin fet gegantó. I ell va ballant a totes les festes majors, incluïda la de Barcelona, i t'omple d'honor. Que un trosset de la licorera vagi voltant per Barcelona.
Recorda'ns el número del carrer Taulat on es troba la licorera del Poble Nou.
Pues sí, per tots vosaltres i tots els dirigents que ens vulguin vindre a veure seran ben rebuts. I és el carrer Taulat número 91. Entre la Rambla del Poble Nou i Galceran Marquet. Vull dir, està baixant la Rambla del Poble Nou amb esquerra.
A més, Júlia, és molt curiós que un cop entrem a la licorera del Poble Nou, sembla que entrem, que estiguem a baix com a jugadors d'un camp de futbol.
Sí, Esther, tens tota la raó. Sobretot, les persones que ens venen a visitar diuen és que sembla un estadi, són les grades, perquè hi ha quantitat de botelles, són incalculables les ampolles que hi han. Però ens sentim com si els que despatxem som els porters, és que entreu els compradors sou els jugadors.
Bé.
Estadi de futbol.
Hi ha ampolles que ni siquiera les es poden tocar de lo antigues que arriben a ser.
Evidentment, evidentment. Teniu en compte que aquestes estanteries ja les va fer el meu avi Tino, que les va fer totes en fustetes de barca, perquè feien panxeta i així quedaven totes més escalonades. I estan hasta enganxades moltes. Moltes són incalculables perquè ja són de l'any 29, 30, 32, que va ser quan es va obrir la botiga. I també hi ha de modernes, hi ha de tot una miqueta. Fins i tot guardem les mesures de despatxar, perquè abans es despatxava els sagranels, els licors sagranels. Després ja va vindre la llei d'allò que no es podia vendre licors i ja va ser una altra cosa. Però en aquells moments doncs, teníem el patricó, el quart de litro, que era el patricó, és un quart de litro, després el mig litro i després el litre. I encara les tenim, inclús els embuts.
Déu-n'hi-do. I aquest taulell?
El taulell, que és molt maco, Esther, que és de l'any 32, que és blanc, molt preciós, i està desgastadet. Però pel molt que el neteja, sempre fa goig. És un màrmol.
És una peça ben antiga de la licorera del Poble Nou.
De la licorera del Poble Nou, sí, Esther. Ens donen la característica, que després la botiga la vam fer emblemàtica de Barcelona, i sempre penses, no podem tocar a l'esquema de la botiga, perquè no seria ella. Llavors s'ha d'anar conservant, anar apedaçant, quan es trenca una coseta, anar apedaçant-la sense tocar-li l'estructura.
Molt bé, Júlia. A veure, hi ha tres articles estrelles a la licorera del Poble Nou. Sí. Tenim el cava del lloro del 36, també tenim el cava de la licorera també. I aquest vermut que ja ens has mencionat.
Sí, el vermutet del lloro del 36, que és molt bo. Està fet amb 28 classes d'herbes, ens el porta a un pagès de Reus, que ja és també, com nosaltres, la tercera generació que ens el serveix, i agrada molt. I nosaltres estem superorgullosos.
Com ha de ser. Nosaltres convidem a tots els oïdors i oïdores d'aquí del programa Rutes per Catalunya de Ràdio Estel que passin pel carrer Taulat 91, que gaudeixin del vostre espai de la licorera del Poble Nou i, sobretot, que tastin tant el cava com aquest vermutet.
Pues moltes gràcies, molt agraïda.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada des de Rutes per Catalunya.
Bé, a vosaltres, a tots vosaltres i a tots els oients de Ràdio Estel, un petonet ben fort.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la licorera del Poble Nou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la licorera del Poble Nou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Ràdio Estel.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I nosaltres seguim a Rutes per Catalunya. Fem avui una ruta, el camí d'Ignasià. Des de l'antiguitat més remota, les creences i els moviments espirituals han generat patrimoni arquitectònic, cultural i rellevant a Catalunya. En aquest capital hi ha algunes de les rutes de pelegrinatge que connecten, des de temps immemorials, pobles i ciutats a través de les seves múltiples ramificacions. Una d'aquestes rutes de pelegrinatge és el Camí Ignasià, que rememora el pelegrinatge de Sant Ignasi, camí de Terra Santa. Comença a la casa natal de Sant Ignasi al santuari de Loyola, a Guipúscoa, i acaba a la cova de Manresa, on el sant va viure una profunda experiència espiritual que va marcar la seva vida. La ruta transcorre per 5 comunitats autònomes, amb 650 quilòmetres dividit en 27 etapes, a les quals els pelegrins tenen l'oportunitat de descobrir la diversitat cultural, tradicions i llengües dels pobles que travessa. Primer de tot, comencem per Alcarràs, que és el primer poble del Camí Ignasià a Catalunya, i destaca l'església parroquial de la Mare de Déu de l'Assumpció, aixecada sobre els fonaments d'un antic castell, i l'alzina centenària, arbre monumental, situat a la carretera de Coscollà, que ha crescut enmig del pla a la solitud més absoluta. El camí ignasià entra a Catalunya des de Fraga, resseguint els vestigis de l'històric camí ral d'Aragó. El pelegrí arriba a la capital de la terra ferma, a Lleida, després de travessar el riu Segre, pel Pont Vell, i entra al nucli històric Palar del Pont, una antiga porta del vell recinte emmurallat, dins del qual hi ha monuments com el Palau de la Paeria, la seu de l'Ajuntament, també la Catedral Nova, coneguda com la Seu Nova, i considerada el primer edifici neoclàssic de Catalunya, i l'Hospital de Santa Maria, mostra destacada del gòtic civil català. A la confluència del carrer Major amb Cavallers hi ha la capella de Sant Jaume del Peu Romeu, presidida per una imatge de l'apòstol que remet a la llegenda de l'espina clavada al peu del sant. Sobre el turó que domina la ciutat hi ha la Seu Vella, l'antiga catedral de Lleida, sens dubte, la joia arquitectònica del ponent català, presidida per l'imponent campanar octogonal de més de 70 metres d'altura. A 5 quilòmetres de Castellnou de Seana, en direcció sud-est, es troba Bellpuig, on es pot gaudir del convent franciscà de Sant Bartomeu, ubicat a les afores de la població i una de la vila. Malgrat les diverses fases constructives, el convent presenta una gran unitat tipològica. Va ser declarat bé cultural d'interès nacional l'any 1985. Verdú, població de gran rellevància per a la Companyia de Jesús, ja que aquí va néixer Pere Claver, jesuïta missioner que va exercir a Colòmbia durant 40 anys, fins a la seva mort un apostolat dedicat als esclaus negres. A Verdú, el pelegrí trobarà l'Associació d'Amics de Sant Claver, que col·labora en la labor missionera de l'Església d'avui. Considerat un dels pobles més antics de Catalunya, pertany a les xarxes socials amb pobles amb encant, i destaca l'església parroquial de Santa Maria, l'ermita gòtica de Sant Miquel del segle XIV i el castell del segle XII, al voltant del qual es va conformar el poble. Actualment es pot visitar el santuari dedicat a Sant Pere Claver i que es troba al lloc on va néixer aquest jesuïta. Altres indrets que mereixen una visita són el Museu d'Arqueologia i també el Museu de Joguines i Autòmats. La ceràmica negra és un dels trets característics de l'artesania d'aquesta població. A mig camí, entre Alcarràs i Montserrat, el camí ignasià arriba per l'avinguda de la Generalitat a Tàrrega, que acaba a la plaça del Carme, coneguda popularment com el Pati. És el centre neuràlgic de la capital de l'Urgell. El recorregut pel centre històric, pels carrerons del Carme i de Godés, permet veure el campanar i els palau del Marquesos de la Floresta, un antic hospital de pelegrins i gran obra civil del romànic català. En arribar a la plaça Major, presidida per la Creu del Pati, una magnífica creu de terme gòtica, el pelegrí trobarà l'església neoclàssica de Santa Maria d'Alba. A Cervera, ciutat emmurallada i de gran tradició universitària, el primer edifici monumental que hi troba el caminant és l'església de Santa Maria, on destaquen els vitralls d'iconografia jacobea i també la paeria o ajuntament en el nucli medieval. Després cal seguir el carrer Major que porta l'antiga Universitat de Cervera i passejar pels carrerons de Sabater, d'Estudi Vell i de les Bruixes. Igualada, fundada cap a l'any 1000 al marge esquerre del riu Anoia, doncs Igualada deu bona part del seu potencial al pas històric camí ral de Barcelona a Lleida. És una herència de la via romana que unia Barcino, o sigui Barcelona, a Caesarra Augusta, Saragossa. I destaca la Basílica de Santa Maria, obra gòtica i renaixentista d'una sola nau, flanquejada per 12 capelles laterals. Al costat mateix hi ha la farmàcia Bausili, fundada al segle XV, la més antiga d'Europa en funcionament. Als afores, just abans d'entrar a la ciutat, es pot gaudir de la vista que ofereix l'ermita de Sant Jaume de Ses Oliveres. I ja arribem a Montserrat, una muntanya mítica de Catalunya per excel·lència, declarada parc natural. Montserrat és un dels grans centres espirituals d'Europa. El monestir atresora una rica tradició jacobea exemplificada en el magnífic llibre vermell de Montserrat, un manuscrit del segle XIV que recull les cançons i rituals dels pelegrins i dona fe de l'antiguitat dels camins de pelegrinatge. A més de la basílica, que allotja la imatge romàtica de la Moreneta, patrona de Catalunya, el monestir acull l'Escolania, una de les corals infantils més antigues d'Europa. També hi destaca el Museu de Montserrat, amb obres de grans artistes com Caravaggio, El Greco, Rossinyol, Casas, Picasso o Dalí. Montserrat ha estat i és lloc de pas obligat pels pelegrins ignasians que han passat i passen per Catalunya. Després de deixar Montserrat, el camí arriba a Manresa, Vella ciutat industrial situada al cor de Catalunya, punt neuràlgic de la ruta ignasiana europea. Aquí també trobem el camí de l'Abat Oliva i la ruta jacobea. A Manresa es pot admirar els edificis medievals i casals barrocs, juntament amb les fàbriques i palauets modernistes. Entre els punts d'interès turístic destaquen la Basílica Gòtica de Santa Maria de la Seu, el complex barroc de la Cova de Sant Ignasi, el nucli antic amb la plaça de Sant Domènec i el parc de l'Agulla, des d'on s'obté una panoràmica impressionant sobre la muntanya de Montserrat.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual, sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
A Gràcia t'espera una bodega tradicional, amb cuina catalana de gran qualitat i a un preu excel·lent. Bodega Neus. Som al carrer Benet Mercader 24. Assaboriu els nostres plats, tapes i peix de la cofradia de Barcelona. Bodega Neus. Des de 1917, un ambient acollidor i familiar. I no oblideu els nostres esmorzars de forquilla. Tanquem les nits de diumenge i dilluns. Recordeu, Bodega Neus. Plats, tapes i peix de la cofradia de Barcelona. Carrer Benet Mercader 24, al barri de Gràcia. 93-218-5244.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
La setmana passada us proposàvem una endevinalla que deia el següent: m'assemblo a la col i em sembren, m'assemblo a la flor i em cullen, em posen a l'escudella però no sóc cap flor pels nuvis. Què era? Doncs sí, la col i flor. I les persones guanyadores són les següents: tenim la senyora Mari Carme Molet, el senyor Josep Gomis, la senyora Sílvia Soler, la senyora Josefina González i el senyor Benet Esteve. Ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí a recepció de Ràdio Estel. I ara tot seguit us farem l'endevinalla d'aquesta setmana. Diu així: soc una immensa ventada, tot ho capgiro al meu pas, els arbres i les cases matant homes i animals. Què sóc? Totes les vostres respostes al 902-020-412, a rutespercatalunya@radiostel.cat, Facebook o Twitter. I els obsequis que teniu són els següents: la licorera del Poble Nou, del carrer Taulat 91 de Barcelona, també de les novedades de Travessera de Gràcia 321 de Barcelona, angle de matalasseria de l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11 de Barcelona, el lot de llibres i l'obsequi Nou Vell. Recordeu l'endevinalla? Què deia? Doncs escoltem una altra vegada. Soc una immensa ventada, tot ho capgiro al meu pas. Els arbres i les cases matant homes i animals. Truqueu al 902-020-412.
El millor peix de platja de Gràcia el trobareu a Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central, a les parades de la 311 a la 314. Directament de les barques tenim el peix fresc de cada dia. Mengeu peix. És un consell de Blasco Peix, al mercat de la Beceria Central. El peix és l'aliment més saborós i que més alimenta.
Ràdio Estel.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. Durant els anys 1910 i 1920 es van estendre pel Priorat, la Terra Alta, el Camp i una part de la Conca de Barberà nombrosos cellers construïts a l'estil modernista i amb grans naus amb voltes.
Quan Àngel Guimerà viatjava per Catalunya per cercar inspiració pels seus drames rurals, va entrar al celler cooperatiu de l'Espluga de Francolí a fer un tast i, en mirar cap al sostre, va exclamar: "Això és la catedral del vi." I aquesta denominació es va escampar per tots els cellers modernistes de Tarragona. Ens despedim ara sí a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. No t'embarquis per l'abril si no vols entrar en perill. Ara us deixem amb el programa Magazine Clàssica. Molt bona tarda i bon diumenge.